amb Joan Torres.
Bona nit, són les 10, benvinguts al 9C. No podeu anar a dormir sense saber que... que Catalunya frega el rècord absolut de calor d'ençà que hi ha registres. Aquesta tarda s'ha arribat a gairebé el màxim històric. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'ha arribat als 43,6 graus, molt a prop dels 43,8 que es van detectar el 2019 al Carràs, al Segrià. Xavi Segura, això quan les previsions apunten que demà les temperatures encara podrien pujar més, oi?
Exacte, els termòmetres tocaran sostre demà al litoral i prelitoral de Tarragona i per tant es repetiran dades tan extremes com les d'avui o fins i tot una mica més en aquesta zona i també a Ponent. Per tant, no es descarta que s'igualin o se superin xifres màximes com les d'aquest divendres, que s'han mogut entre els 38 i 43 graus a diversos punts. A més dels extraordinaris 43,6 graus de Vinebre, que han estat rècord absolut en aquesta població, aquest divendres s'han batut altres rècords en més municipis de les comarques de Tarragona, sobretot al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Destaquen, per exemple, els 43 graus de Torroja del Priorat o els 42,9 de Falset. Avui també s'han assolit els 40 graus a Ponent i a zones del prelitoral barceloní i gironí, com per exemple a les ciutats de Girona o Lleida.
Unes dades extremadament altes que hem sabut poques hores abans que pugi el perill d'incendi al màxim nivell a gairebé 250 pobles de 23 comarques del país. Són 200 municipis més que aquesta mitjanit s'afegiran als que ara mateix ja tenen activat aquest risc extrem de foc. A més, Interior també tancarà 7 parcs naturals. Joel Penya, quins són?
A la Serra del Montsant s'hi afegeixen les muntanyes de Prades, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Garraf Foix, Serra del Montmell, Serres de Cardó al Boix i Vandellòs-Tivissa. Això a les zones on el perill d'incendi és extrem, però és que pràcticament tot Catalunya estarà en situació de perill com a mínim alt. Només se n'escapen 7 comarques, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà i també el Pla d'Urgell. Sigui com sigui, el perill d'incendi s'ha disparat en les zones afectades per les altes temperatures i baixes humitats relatives. Per això, en els llocs on hi hagi el pla alfa activat no s'hi pot fer foc a menys de 500 metres del bosc i també queden limitades algunes activitats esportives, a més també dels treballs agrícoles que suposin un risc.
Aquesta tarda, de fet, hi ha hagut un incendi forestal al massís de les Gavarres, a tocar de Girona, que ha mobilitzat més de 20 dotacions terrestres i 5 d'aèries. Segons els agents rurals, l'ha provocat un llamp. L'evolució del foc està sent bona, però encara hi ha revifades. Ha cremat unes 0,3 hectàrees de massa forestal i els bombers continuaran remullant la zona aquesta nit. De fet, mentre gairebé tot Catalunya està en situació de risc d'incendi alt, en el millor dels casos, el que preocupa més els bombers és que es declarin més d'un foc alhora. Ho ha dit al Món RQ la subinspectora dels GRAF, Marta Miralles.
Que lo que podem tindre és simultaneïtat d'incendi, de grans incendis forestals. Aquest és l'escenari que tenim al cap i que més mos preocupa.
I és que és la tercera vegada aquest estiu que Catalunya es troba en una situació de risc extrem d'incendis. La primera va ser a mitjans de juny i la segona va ser durant la segona quinzena de juliol. A tot això, qui ho passa més malament amb aquesta calorada són les persones grans o les que tenen menys recursos. Segons un estudi de l'AMB, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet són les tres ciutats metropolitanes més vulnerables a les temperatures extremes. L'estudi té en compte la quantitat de gent de més de 65 anys que hi viu, els ingressos econòmics dels veïns o també la vegetació que hi ha, Adrià Garcia.
Concretament a Barcelona, les zones més afectades són Trinitat Vella, Can Borràs i el Mercat de la Mercè. Precisament la presidenta de l'Associació de Veïns de Trinitat Vella, Manoli Martínez, adverteix que molts veïns, que tenen més de 80 anys, s'han de quedar a casa tot i la calor, perquè viuen en pisos sense ascensor.
Aquí hay muchísimos bloques muy antiguos. Muy antiguos, e incluso más moderno, tampoco hay ascensor, no entiendo. La gente que sale poco.
A l'Hospitalet, els barris més vulnerables són el de la Torrassa i la Florida, i a Santa Coloma, la zona de Santa Rosa Pirineus, Rambla del Fondo i també Can Marina.
Precisament per abordar com pot afectar la calor d'avui i demà a col·lectius vulnerables com el de la gent gran, a aquesta hora tenim el 9C, el doctor Miquel Àngel Mas, especialista en geriatria a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bona nit.
Hola, bona nit.
Doctor Mas, la gent gran, ho sabem, és un dels col·lectius més vulnerables a les altes temperatures. El fet que els canvis siguin bastant sobtats, com en aquesta ocasió amb una pujada forta de la calor de dos dies, fa que encara ho siguin més de vulnerables? La gent gran toleren pitjor els canvis sobtats?
Sí, efectivament. A mesura que envellim, el sistema cardiorrespiratori, cardiovascular, té una resposta més complexitat en aquests canvis de temperatura. En aquest sentit, qualsevol canvi sobtat en què augmenta de manera molt brusca la temperatura, si no tenim una activitat preventiva d'intentar controlar aquesta temperatura d'ambient i augmentar els aports hídrics, posem a la persona gran en risc de deshidratació, fet que comporta doncs, risc d'altres complicacions mèdiques. I per altra banda, en la gent gran coneixem que hi ha una reducció en la sensació de set. Per tant, per una banda, aquesta temperatura s'ha de vigilar molt aquestes persones en què no poden regular-la, i per altra, amb fragilitat avançada és molt important tenir, donar un accés continu de líquids i d'hidratar en aquestes persones. Això és un paradigma de la situació que passa a les residències.
Uh-huh. Hi ha una edat concreta a partir de la qual s'accentuïn aquests aspectes que em comentaves? A partir de quina edat s'han de començar a prendre més precaucions?
En l'àmbit de la geriatria o de l'atenció primària no parlem d'una edat en la qual les persones grans són de més risc, sinó parlem d'un condicionant que en la literatura mèdica anomenem fragilitat. La fragilitat és una condició fisiològica que afecta aproximadament un 20% de la població major de 65 anys, en el qual qualsevol factor estressant poden condicionar que aquestes persones presentin un empitjorament de la salut sobtat i, per altra banda, tenen més risc de presentar discapacitat. Quan parlem de persones grans fràgils, l'objectiu no tant és tractar, que quan arriben a l'hospital ja són les situacions, ja anem tard. El factor més important a tenir en compte és tenir totes aquestes mesures preventives continuades, no?
Uh-huh. Em parlaves de la gent gran que viu en residències, també n'hi ha molta que viu sola a casa seva. La recomanació principal per aquest cap de setmana, entenc, per aquestes persones és que surtin el mínim possible de casa i que es mantinguin hidratades, no?
Exacte, són aquests dos factors importantíssims. Per una banda, el control de la temperatura, és a dir, evitin desplaçar-se quan hi ha les temperatures més elevades. En segon lloc, a casa, intentar, quan no toca el sol, ventilar l'habitació, en cas que tinguin mecanismes de ventilació, tenir-los activats. I, per altra banda, tot el tema de la hidratació. La hidratació mantinguda, no només aigua, sinó qualsevol altre tipus de líquid que pugui hidratar el cos.
I ja per últim, doctor Mas, pel que fa a les platges, fa uns dies Protecció Civil demanava precaució sobretot a la gent gran, precisament sí, en aquests espais, perquè de vegades es mareja per les altes temperatures, entra sí, l'aigua per refrescar-se i aleshores algunes d'elles perden el coneixement i això a vegades acaba amb víctimes mortals. Quins són els símptomes que poden indicar una persona d'edat avançada o vulnerable, com comentàvem, que fruit d'un mareig per calor acabi podent desmaiant-se?
Bé, clarament el primer consell és el consell d'evitar les altes temperatures. Sí que es pot accedir a activitats com el nedar a la platja, etc., però l'objectiu clar és fer-ho a primera o última hora del dia. El principal símptoma és aquest mareig, que normalment sol ser un reflex d'una baixada de tensió. Clar, en el context d'una activitat física com és banyar-se, doncs pot tenir repercussions doncs, en altres aspectes. No? Moltes d'aquestes persones doncs, tenen altres malalties cardiovasculars. D'alguna manera, és una acumulació de factors de risc. La recomanació és clara, sortir de l'aigua, refrescar-se i demanar ajut, no?, per evitar doncs, mals majors.
Miquel Àngel Mas, metge especialista en geriatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Gràcies per contestar les preguntes del 9C de RAC1.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, que els qui aquesta tarda han anat a destinacions de platja amb cotxe s'han trobat retencions habituals a les carreteres en plena operació sortida per aquest cap de setmana llarg. Fins demà a la tarda s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 350.000 vehicles. L'anomenat pistoler de Tarragona finalment rebrà l'eutanàsia. Serà el 23 d'agost i li administrarà l'Hospital de Terrassa. El dia s'ha fixat després que l'Audiència Provincial de Tarragona primer i després el Tribunal Constitucional hagin rebutjat els recursos de les víctimes. Marina Arbós.
El TC era l'última possibilitat que tenien els afectats, però finalment dona via lliure per l'eutanàsia, segons ha pogut saber l'agència EFE aquest vespre. Abans de saber-se, l'advocat d'Eugen Sabau, el pistoler, ja donava per fet que la data fixada seria la definitiva. Ho deia l'Agència Catalana de Notícies.
Entenem que sí, que és ferma, evidentment, perquè se va confirmar pel jutjat que conforme tant l'audiència com la mateixa jutge instructora no paralitzaven l'eutanàsia, però també creiem que és difícil que se suspengui el procés ja.
També ha assegurat que aquest cas crearà jurisprudència i a partir d'ara prevaldrà el dret a la mort digna per sobre de qualsevol altra causa penal.
Les violacions han crescut un 30% durant la primera meitat de l'any. Se n'han denunciat 350. Són algunes de les dades que ha donat el Ministeri d'Interior en l'informe sobre els crims que s'han comès durant el primer semestre d'aquest 2022.
Els delictes d'abusos sexuals també han crescut un 15%. De fet, s'han posat 1.700 denúncies. També pugen els robatoris amb força tant a cases privades com a botigues. Han crescut prop d'un 30% amb un total de 13.000 casos denunciats. D'altra banda, baixen lleugerament els assassinats o els intents d'homicidi. Se n'han comès 24, són 3 més que l'any passat.
Precisament avui hem sabut que ha sortit en llibertat el presumpte violador de com a mínim 4 nenes de 13 anys a Figueres.
L'home va entrar a presó provisional el 21 de juliol, dilluns passat, però l'Audiència Provincial va decidir deixar-lo en llibertat perquè encara no havia declarat davant del jutge. De fet, segons avança el periòdico, no ho va poder fer perquè una de les menors va decidir no anar a testificar per evitar-se el mal tràngol. Els Mossos calculen que hi podria haver 15 víctimes més que no s'han atrevit a denunciar.
A tot això, a Olvan, al Berguedà, els Mossos han detingut un home de 54 anys per presumpte delicte d'abusos sexuals. La policia no ha donat més detalls del cas i la investigació segueix en curs i sota secret de sumari. El detingut ja ha passat a mans del jutge. De l'àmbit internacional, apunyalat al centre de Nova York, el conegut escriptor britànic d'origen indi, Salman Rushdie, l'autor de la polèmica novel·la Els versos satànics, que s'inspira en la vida de Mahoma. Feia anys que patia amenaces de mort de grups fonamentalistes.
Ha passat aquesta tarda. Rushdie, de 75 anys, hauria rebut diverses punyalades, una d'elles al coll, en el moment que pujava en un escenari on havia de fer una presentació en un festival literari. Ha caigut a terra de manera immediata, però la policia ha confirmat que encara és viu i que l'estan tractant a un hospital. El seu llibre, Els versos satànics, està prohibit a l'Iran des de 1988. Des d'aleshores, un grup radical del país promet una recompensa de 3 milions per qui l'assassini. L'autor de l'atac ha estat detingut.
A falta de confirmació, tot sembla que es tractaria d'un cas de radicalisme religiós. L'apunyalament de Salman Rushdie ha tingut lloc precisament quan avui un estudi sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils conclou que la cèl·lula terrorista de Ripoll estava connectada amb l'estructura central d'Estat Islàmic. Ho diu l'informe del Reial Institut Elcano, que ha avançat l'avantguarda. I per cert, tornant als Estats Units, l'FBI ha trobat 11 documents classificats a la mansió de Donald Trump a Florida. Segons el Wall Street Journal, alguns d'ells serien altament secrets.
El Servei d'Intel·ligència nord-americà va començar a escorcollar la casa de Trump dilluns, d'on es van endur una vintena de caixes amb material confidencial. Segons el Washington Post, una part estaria relacionada amb informació d'armament nuclear. Tot i això, l'expresident ha insistit que tot plegat és una operació de persecució política contra ell.
Un minut i tornem.
Si et despertes un matí i l'estrella del teu equip porta una altra samarreta, és que torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor Mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. Hi ha molts premis en joc.
Compte que la sopa crema.
Sempre hi ha algú que cuida de tu. Autocontrol, anunciants, agències i mitjans, portant 25 anys treballant per una publicitat responsable. Campanya finançada pel Programa de Consumidors 2014-2020 de la Unió Europea.
Falta pràcticament un minut per un quart d'onze de la nit. La inflació a Catalunya supera per primer cop els dos dígits. Atenció, perquè el juliol els preus van pujar un 10,3%, segons ha confirmat l'Institut d'Estadística Espanyol. El que més s'ha encarit són l'electricitat i el gas, seguits d'allotjaments i els béns relacionats amb el turisme, però també el vestit i el calçat, i aliments com l'oli, la llet i els cereals. Elena Berrocal.
El professor d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Bacaria, ha explicat al Versió Estiu de RAC1 que si baixessin els preus, però seria encara pitjor.
L'única manera que podria ser que alguns preus baixessin seria si hi hagués recessió, o encara seria pitjor. Els preus s'hi baixen malament.
Per la seva banda, els sindicats insisteixen que aleshores s'han de pujar els sous perquè les famílies no pateixin tant aquests increments de preus. Ho explica la vicepresidenta general d'UGT, Núria Soler, en declaracions a RAC1.
Els salaris han de poder augmentar, perquè ja no és, és pèrdua de poder adquisitiu, evidentment, però és que això és un empobriment generalitzat de tota la població.
El govern espanyol defensa que les mesures que s'han pres fins ara funcionen i que la xifra podria ser més alta si no haguessin actuat.
Com dèiem, l'electricitat i el gas són els que més pugen de preu. Ho fan enmig de la crisi energètica que viu tota Europa. Doncs bé, a tot això el govern espanyol creu que el MidCat, el gasoducte que connectaria Catalunya amb el sud de França, podria completar-se en 8 o 9 mesos. És la resposta de la Moncloa a la petició que hi va fer Alemanya per portar portar gas al centre del continent a través de la península Ibèrica. El projecte es va aturar el 2019, però la Moncloa veuria bé reprendre'l. Des de Madrid, Joan Gràcia.
Sí, el tram que queda per construir d'uns 220 quilòmetres va concretament des d'Hostalric fins als Pirineus. La ministra de Transició Ecològica ho veu viable més d'un any, però també alerta que necessiten el vistiplau de França, la qual haurà de comprovar les seves estructures i, a més, les ajudes d'Europa. Rivera en Televisió Espanyola.
Però el problema són els Pirineus, com se atraviesa los Pirineos, se conecta con Francia y cómo los dos sistemas gasistas con los que cuenta Francia resisten y están preparados para la presión a la que debe enviarse ese volumen de gas.
Rivera anuncia també que treballaran per accelerar una interconnexió de menor complexitat pels conductes ja existents.
I parlant d'energia, avui el Tribunal Suprem ha esmentat la llei catalana contra la pobresa energètica en favor de les elèctriques. Els magistrats toquen el crostó als ajuntaments i els demanen que responguin a temps quan els demanen si el motiu de no pagar les factures és perquè es tracta de famílies vulnerables. Fins ara, un silenci administratiu sempre jugava a favor dels clients. Els magistrats, però, ho consideren un perjudici per les empreses. Cesc Giró.
El Suprem els exigeix que responguin dins el termini que preveu la llei per evitar els silencis administratius. Fins ara, quan algú no pagava, la companyia elèctrica demanava un informe a l'Ajuntament abans de tallar el subministrament per saber si es tractava d'una família vulnerable. Això és el que diu la llei catalana. La norma donava per fet que si passats aquests 15 dies l'Ajuntament no havia enviat l'informe, s'havia d'entendre que hi havia risc d'exclusió. Doncs bé, ara el Suprem creu que això és desproporcionat i que perjudica les elèctriques. Per això reclama als ajuntaments que siguin curosos, que compleixin amb l'obligació d'emetre l'informe sobre la situació econòmica de les famílies en el termini establert de 15 dies.
El primer dia de la vaga de pilots d'EasyJet ha provocat 6 cancel·lacions i un retard a l'aeroport del Prat. Els pilots de la companyia suïssa volen recuperar les condicions laborals que tenien abans de la pandèmia.
Els treballadors es queixen que es van retallar el sou durant la pandèmia per ajudar l'empresa i que ara la companyia s'ha recuperat i no els permet recuperar les condicions que tenien el 2019. A més, demanen que se'ls equipari el sou a l'IPC per poder fer front a la inflació. L'aturada convocada pels sindicats està programada pels 3 caps de setmana que queden d'agost.
Per altra banda, uns altres sindicats en aquest cas reclamen al Ministeri de Treball que vigili de ben a prop les empreses que se salten la llei Rider, que regula les plataformes de repartiment a domicili. Des que la norma va entrar en vigor, fa tot just un any, s'ha regularitzat la situació de 15.000 repartidors. Ara bé, encara n'hi ha que treballen com a falsos autònoms, Pol Prats.
És el que han denunciat a RAC1 el coordinador de plataformes digitals de la UGT, Rubén Ranz, i la responsable de noves realitats del treball de Comissions Obreres, Liliana Reyes.
Si una empresa se declara en rebeldía, debemos comprar a esta gente que no cumple con la ley. Eso es lo que creo que también habría que preguntarse.
Están basant seu model de negoci en la hiperexplotació i en l'esclavitud. Si no volen complir, no queda una altra manera que obligar-la.
El govern espanyol ja ha avisat Uber Eats i Glovo que si se salten la normativa, els multarà. En l'últim any han arribat empreses noves com Getty o Gorillas, però se n'han anat d'altres com Deliveroo.
Ho hem sabut aquesta tarda, mort l'actriu nord-americana Anne Hedge als 53 anys. Hedge era coneguda sobretot pel seu paper coprotagonista a la pel·lícula Six Days, Seven Nights del 1998, juntament amb Harrison Ford.
I'm guessing a snake.
Oh. That's bad.
So, what do I do?
Interpretava la Robin. També se la coneix molt prop al seu paper de Maggie a Donnie Brasco del 1997, on també apareixen Al Pacino i Johnny Depp. En Hedge ha mort una setmana després de patir un accident de cotxe a Los Angeles quan conduïa a gran velocitat.
La seva família ja havia anunciat que no podria recuperar-se de les ferides que l'accident li va provocar al cervell. De fet, l'actriu estava en coma. A més de les dues pel·lícules ja exposades, també va formar part del repartiment de La Cortina de Fum amb Robert De Niro, Volcano i I Know What You Did Last Summer, entre d'altres.
I bona notícia, el cinema català Alcarràs de Carles Simón és la segona pel·lícula més vista d'aquest any a l'Estat amb més de 361.000 espectadors. Anna Hernández.
La segona pel·lícula de la directora i guionista catalana ha estat tota una revolució des que va arribar als cinemes el 29 d'abril fins ara. De fet, va ocupar el primer lloc de pel·lícules espanyoles més vistes als cinemes aquest any fins que a mig juliol va arribar Padre no hay más que uno 3. La nova de Santiago Segura es va col·locar ràpidament en el primer lloc i ja suma més de 2 milions d'espectadors. La taquilla de cinemes espanyols ja n'ha reunit prop de 5 milions en total, una dada que el Ministeri de Cultura alerta que és 3 vegades menor que abans de la pandèmia.
I anem a la música, perquè aquesta hora els Stay Home són a l'escenari del Festival Portal Blau. Actuen per primera vegada al Fòrum Romà d'Empúries en la seva gira del disc Here to Play. Mentrestant, ara mateix, Joan Manuel Serrat continua la seva gira de comiat a Pineda de Mar.
Paraules d'amor senzilles i tendres.
Ho fan al marc del festival Arts d'Estiu. El concert forma part de la seva gira El Vicio de Cantar. I per últim, els Jardins de Terramar de Sitges, Hombres G. Ara mateix els madrilenys hi tanquen l'últim concert musical d'aquest festival. I anem als esports perquè tenim notícia. El Barça ha aconseguit inscriure tots els jugadors a la Lliga, excepte els centrals, el central Jules Koundé. Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit, si el francès és l'únic que de moment no figura oficialment al sistema de la Lliga, perquè per registrar-lo el Barça encara necessita alliberar més massa salarial. No en fa prou només amb la quarta palanca, la venda del 24,5% de Barça Studios a l'empresa Orfeus Media de Jaume Roures. En canvi, estan inscrits oficialment els contractes de Christensen, Kessié, Lewandowski, Rafinha, Dembélé i Sergi Roberto. Tots ells podran jugar demà també contra el Rayo Vallecano, i ho podrà fer també Ferran Torres, que fa uns minuts ha rebut l'alta mèdica. No ha jugat encara aquesta pretemporada per una ferida al peu. Tot plegat, mentre ja ha començat la Lliga, ho ha fet amb un partit. A la segona part encara està en joc a Pamplona, Osasuna 1, Sevilla 1. I per primera vegada en 17 anys, Leo Messi ha quedat fora de les nominacions per la pilota d'or. Tampoc hi és Neymar, i del Barça només hi ha un futbolista, Lewandowski, per la seva temporada al Bayern. En categoria femenina, fins a 5 jugadores del Barça estan nominades, són Alexia, Aitana, Rolfo, Ochoala i la nouvinguda Lucy Brons.
I què fareu avui, el tu diràs?
Entrevistarem Jaume Roures, després que el Barça hagi tancat la quarta palanca amb l'empresa Orfeus Media, que ell mateix administra, i a la tertúlia doncs farem la prèvia del Barça-Rayo, com sempre, escoltarem a Xavi, sabrem l'última hora de l'Espanyol, que demà també s'estrena a la Lliga, al camp del Celta.
El nou C té sentit.
Acabem la setmana i, com tots els divendres, els últims minuts del nou sé aquest estiu són per parlar amb veus que tots hem sentit alguna vegada o altra i que ens transporten a moments o a llocs, podríem dir, de les nostres vides. La veu que ens visita avui, efectivament, ens transporta, sí. O dit d'una altra manera, ens acompanya cada dia quan ens movem amb un tipus de transport concret. Deixem que es presenti ella sola?
Propera parada, Sílvia Vilarrasa. Correspondència amb... cap de setmana.
Hola, Sílvia.
Hola, què tal?
Molt bé. La Sílvia és, com acabem de comprovar, segur que heu lligat caps molt ràpidament, és la veu corporativa de Rodalies a Catalunya. Quants anys fa, Sílvia, que ets la veu de Renfe?
Doncs ja fa un munt d'anys, perquè quan vaig gravar això la meva filla era petita i ara no sabria des de quan, però... bueno, molts, molts anys. Després hem anat fent algunes variacions, no? Afegint coses, si s'han hagut d'anar renovant...
A veure, saps que Rodalies no és el transport preferit dels catalans, és una mica criticat. A tu et fa por, pateixes que sí. La gent agafi mania de la teva veu per lligar-la amb Rodalies o què?
Home, no ho havia pensat mai, això, la veritat. Espero que no. Per sort no l'he d'agafar gaire, jo.
És que déu-n'hi-do. A veure, però més enllà de la veu de Rodalies, la Sílvia Vilarrasa és una gran actriu de doblatge, és la veu habitual, per exemple, d'actrius com Thea Leoni a pel·lícules com Family Man o Madame Secretary, o de Mònica Bellucci a Matrix o a Astèrix i Obèlix Missió Cleopatra, però també de Diane Keaton, entre moltes, moltes altres. Quina és la teva actriu preferida, Sílvia, o la pel·lícula que més t'ha agradat fer o participar?
A veure, jo vaig començar als inicis de TV3 i vaig tenir la sort de poder doblar grans joies del cinema del clàssic, no? De tota la vida. I vaig poder doblar, doncs, per exemple, la Lolita, la Bachelor's Lion, la Irma la Dolça, l'Apartament, la veu de Shirley MacLaine, Somriures i Llàgrimes, a la Julie Andrews, a la Diane Keaton l'he doblat amb moltes també. La Barbara Streisand m'agrada molt doblar-la, la Shirley MacLaine també.
Perquè tu ets la... Tu ets filla d'actors i actrius, oi?
Sí, jo sóc filla de Teresa Cuniller, una gran actriu, i de Domènec Vilarrasa. Tota la vida m'ha fet teatre. El meu avi també era actor. Jo em vaig criar entre actors i corrent per sota dels escenaris.
Et comentava el tema de TV3. Clar, és que en català tu has arribat a doblar una escena que és història del cinema i que és aquesta.
Yes! Yes! Oh! Yes! 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 Yes!
És la famosa escena de l'orgasme fingit de quan en Harry va trobar la Sally, on tu doblaves amb Meg Ryan. Déu-n'hi-do, eh?
Exacte. Sí, sí, la Meg Ryan també. He tingut la sort de doblar-la en moltíssimes pel·lícules.
La vas haver de repetir molts cops o què, aquesta?
La veritat és que la llista... no me'n recordo, crec que no, però bueno, la veritat és que ens ho hem passat molt bé doblant.
Perquè una escena com aquesta,
aquesta. Sí, sí.
Costa molt de fer, canses molt, perquè això, clar, has de respirar, has de fingir, sí, també,
veure,
mai més ben dit, una cosa,
exacte,
que no estàs fent, no?
Doblar és una feina que requereix molta concentració i molta entrega i molta tècnica. I a més, has de ser actriu i posar-hi tot el cor i tota l'emoció, no? Has de seguir la feina que ha fet el personatge, que ja l'ha fet un altre, o sigui, ja l'ha fet un altre. Tu l'has de respectar, aquella feina, no pots inventar-te el que faries tu.
Sílvia, si parlem de dibuixos animats, també tens una llarga trajectòria, però m'agradaria destacar que has deixat la teva empremta a dues pel·lícules d'Estudio Ghibli, com El viatge de Chihiro i Porco Rosso.
T'ha caigut la targeta. Te baixaré la finestra. Porta't bé, avui és un gran dia per nosaltres.
Quin americà més curiós. Tan bon punt m'ha vist, m'ha demanat que m'hi casi. Aleshores li he hagut d'explicar que m'he casat 3 vegades amb pilots d'hidroavió.
Són grans pel·lícules, eh? Sí, bueno, molt orgullosa d'haver pogut participar-hi també. M'agrada molt, vaja, m'encanta.
T'agrada més fer dibuixos o actrius reals?
Dibuixos, em va agradar molt fer-los. Quan començava feia molts dibuixos. Vaig fer el Tom Sawyer, vaig fer l'Arare també... I després també, doncs, he fet un munt de sèries, perquè vaig ser la veu de Lucy de Dallas, que això no...
Home!
La Lucy de Dallas. I l'embruixada, també, l'Elizabeth Montgomery.
Alguns ens queden una mica més lluny, aquestes sèries.
Vaja, bueno,
però,
sí, sí, però es van
però
refer,
tots sabem, i tant, però tots sabem que són grans clàssics. I ja
la gent del barri, la gent del barri, tinc grans records de la gent del barri. 500 i pico de capítols i 800 i pico dels veïns, que es diu aviat, eh?
Escolta, ja per últim, Sílvia, no tenim massa més temps. Hem començat parlant de la teva veu corporativa a Rodalies, però no puc deixar que marxis sense destacar també que has participat en molts projectes vinculats a la publicitat. Aviam, clar, és que abans et posava el tall de veu amb l'orgasme fingit de Meg Ryan, però és que tu també has estat la veu d'anuncis de Durex. És que m'ho poses,
sí,
molt fàcil.
Sí, sí, sí. Durant molts anys vaig ser la veu de Durex, i tant. Love, sex, Durex.
Autèntic, sí, autèntic. Sí. Què tal això de fer publicitat?
Bé, molt divertit, molt divertit. Aquí has de reunir totes les teves facultats per en molt poc temps donar-ho tot, saps? Perquè et demanen tantes coses i tan difícils. Me'n recordo que Constantino Romero em deia és l'últim esgraó, la publicitat. I bueno, he sigut la veu d'Erwig, la de Ferien, de Rexona, de Diadermin, de Saber Vivir, de jo què sé, de moltes marques, moltes.
Doncs com et deia el Constantino moltes. Romero, la publicitat, si és la cúspide, tu sens dubte hi has arribat, perquè déu-n'hi-do quina carrera. Sílvia Vilarrassa, gràcies per ser avui amb nosaltres al 9C d'estiu i esperem continuar sentint la teva veu molts anys mentre viatgem en tren, per una banda, i també al cinema i a la televisió.
Ah, exacte. Moltes gràcies, per aquesta entrevista tan maca.
Un plaer. Que vagi molt bé.
Vinga.
Acabem el 9C amb el temps, però abans estàvem parlant a l'inici d'aquest informatiu de l'incendi que ha cremat 0,3 hectàrees a les Gavarres, molt a prop de Girona. Bé, hi ha hagut una, segons informen els bombers, una petita revifada fora del perímetre de l'incendi en sentit descendent i d'intensitat mitjana. I per això han augmentat fins a 16 les dotacions del cos que hi estan treballant en aquests moments. Tot plegat, com dèiem, en una calorada, en un ambient de calorada màxima. Aquesta nit serà d'insomni a moltes comarques i demà continuarà la forta calor. Xavi Segura.
Sí, aquesta matinada les mínimes seran tropicals o localment tòrrides per sobre dels 25 graus al litoral, prelitoral i moltes zones de l'interior. Una nit de mal dormir a l'espera que demà es mantingui la forta calorada. Fins i tot pujaran més les temperatures al litoral i prelitoral de Tarragona, amb moltes màximes de 38 a 42 graus a l'interior d'aquesta zona i a Ponent. Uns valors extrems que ja no repetiran el prelitoral de Girona i nord de Barcelona, però seguirà fent molta calor i xafogó en general. A la tarda repetiran xàfecs al nord i en algunes altres zones interiors i de l'Ebre. Diumenge començaran a baixar les temperatures i la setmana vinent serà molt més respirable.
Gràcies, Xavi. Doncs fins aquí el nou ser d'avui, un programa que hem fet als serveis informatius de RAC1, el Dani Punti Prats als comandaments tècnics i la Ruth Caral a la producció. Nosaltres tornem dimarts que ve i ara us deixem amb el...